El president electe dels Estats Units promet ser més Trump que mai en el seu pròxim mandat. Des de fa dies que deixa caure la idea de prendre el control del canal de Panamà i de Groenlàndia per raons de seguretat nacional. Però és que avui, quan un periodista li ha preguntat si descarta l'ús de la força per al seu propòsit, ha respost així.
No ho puc descartar en el cas de Panamà i Groenlàndia. No ho puc descartar en cap dels dos casos.
També ha afirmat que el Canadà hauria de ser un estat més dels Estats Units, però en aquest cas descarta incorporar el país per via militar. I dels Estats Units avui també s'ha fet escoltar una altra veu, que sembla molt influenciada per la victòria de Trump i del seu aliat Elon Musk.
Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to
És Mark Zuckerberg, el propietari de Meta, que ha anunciat que Instagram i Facebook deixaran d'utilitzar sistemes de verificació d'informació, al·legant com a bé fonamental la llibertat d'expressió i afirmant que filtrar és censurar, que cadascú hi aboqui el que cregui. Tot això mentre líders europeus lamenten que precisament X promocioni les idees d'extrema dreta. De seguida connectarem amb Washington.
Catalunya nit.
Michel Renou. Genius. Georges.
A París, l'homenatge a les 12 víctimes de l'atac jihadista contra la publicació satírica Charlie Hebdo ara fa 10 anys ha coincidit simbòlicament amb la mort del líder d'extrema dreta Jean-Marie Le Pen. La nostra corresponsal Isabel Galí ens farà la crònica d'una jornada molt intensa a França. Conversarem també amb el politòleg francès Samin Ahir, que considera Le Pen un precursor dels discursos ultras.
És el que ha abierto el camino a la extrema derecha en toda Europa en los años 80.
Els casos de grip han passat en només una setmana de 7.400 a 12.400. Tot i que són xifres habituals en aquestes dates, des de Salut es fa una crida a les persones amb la salut més delicada perquè es vacunin.
Depenent dels grups d'edat, estem parlant d'una de cada dos de cada tres persones que s'han vacunat de la grip, la qual està bastant bé, però evidentment ens agradaria que poguessin ser més. La transmissió ara pujarà, arribarà al pic i després baixarà.
I a partir de les 11 parlarem del savi català. Així el va batejar Gabriel García Márquez a 100 anys de Soledad i ara torna a estar d'actualitat. Després hi entrem a fons. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Le monde a changé, Charlie. C'est ce qui t'a tué, Charlie. C'est pas Mahomet. C'est juste des enragés, Charlie.
La France a pleuré, Charlie. Mais ta liberté, chérie, elle est immortelle, tu la vois du ciel, le monde est cruel, mais la...
França ha recordat avui les víctimes de l'atemptat jihadista de fa 10 anys contra el setmanari satíric Charlie Hebdo.
On va les chanter, Frédéric Boisson, Franck Princeur, Camus, Elsa Kayat.
Davant l'antiga seu del setmanari s'han dipositat corones de flors i s'ha fet un minut de silenci coincidint amb l'aniversari. La publicació ha tret un número especial en què reivindica la llibertat d'expressió, un debat ben viu des de llavors. Aquesta no és, però, l'única notícia destacada que ens portarà avui cap a França. Jean-Marie Le Pen, fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, ha mort als 96 anys.
Me revoilà, Charlie. Aujourd'hui et demain, c'est dit. Un grand coup de dessin en hommage aux amis.
París, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit.
Parlem primer de com ha sigut aquest desè aniversari dels atemptats contra Charlie Hebdo i de com és aquest número especial, Isabel.
Sí, mira, ha sigut un dia d'homenatges oficials molt sobris, sense parlaments, i on hem vist doncs, persones anant a portar flors davant la seu de Charlie Hebdo o davant l'Hipercaché, on el dia 9 de gener de fa 10 anys van matar 4 clients jueus. Però el que més m'ha cridat l'atenció, Manel, és aquesta necessitat que he vist en el carrer com el número especial de la revista de reivindicar la llibertat d'expressió i el dret a la blasfèmia. De fet, Charlie Hebdo ha fet un número que comença per detallar una llarga enquesta sobre què en pensen els francesos de tot plegat, de si es pot riure de tot, també de Déu, o si hi ha límits. I diu que la llibertat, sobre la llibertat d'expressió, el 76% dels interrogats creuen que és un dret fonamental i que la llibertat de caricatura en forma part. I fa 10 anys només eren el 58%. Sobre el dret a la blasfèmia, el 62% dels francesos hi estan a favor, davant el 50% de fa 10 anys. I d'aquests, contra tot pronòstic, el 53% dels musulmans i el 59% dels catòlics són favorables al dret de blasfemar. Són dades que fan pensar, per exemple, que aquell esperit de Je suis Charlie, de Jo també soc Charlie, que es va escampar després dels atemptats, encara es manté en certa manera, malgrat que molts francesos creuen que no, que s'estan anant enrere, que la intolerància dels ciutadans religiosos està creixent i que el perill d'atemptats és més alt que mai.
Doncs seria interessant també saber què hauria respost a aquestes preguntes que ara ens explicaves, Isabel. L'altre protagonista del dia a França i més enllà de França, avui s'ha comunicat la mort de Jean-Marie Le Pen, pare de l'actual líder d'extrema dreta Marine Le Pen. Per uns era un patriota, per d'altres un personatge abjecte, podríem dir. En qualsevol cas, ha estat a l'escena política més de 60 anys.
Sí, i se'n va retirar ja fa una dècada exacta, quan la seva filla Marine el va fer sortir de la presidència honorífica de l'encara Front Nacional. Després li va prohibir que parlés en nom del partit per provocador, i més tard Marine Le Pen li va canviar el nom amb l'actual Reagrupament Nacional. Jean-Marie Le Pen era un home que arrossegava el passat més fosc de França cap al present, partidari del govern col·laboracionista de Vichy, combatent a Indoxina, probable torturador a l'Algèria ocupada, va arribar a qualificar les cambres de gas dels nazis com un detall de la Segona Guerra Mundial, va defensar les idees d'extrema dreta, racistes i xenòfobes fins al final i sense embuts, cosa que embrutava les aspiracions polítiques de la seva filla. Ara, avui, el debat és quina mena d'homenatge se li ha de fer, si és que se li ha de fer un. Per una banda, avui s'han fet diverses trobades de joves d'esquerres per celebrar la seva desaparició a la plaça de la República de París, per exemple. Per l'altra, l'Elisi ha tret un comunicat on, després de donar el pèsam a la família i de recordar que Jean-Marie Le Pen va ser 5 vegades candidat a la presidència i 7 vegades eurodiputat, el seu paper, llegeixo entre cometes, el seu paper en la vida pública de França serà jutjada per la història. Una posició per a molts massa neutra que normalitza en certa manera la seva figura.
Sí, perquè això que ens has dit, aquest detall de la Segona Guerra Mundial, considerar un detall de la Segona Guerra Mundial les càmeres de gas, crec que el defineixen prou bé.
Déu-n'hi-do. Va ser condemnat per això.
Sí, sí, és que Déu-n'hi-do aquesta afirmació. En fi, les 10 i 8 minuts, en directe des de París. Isabel Galí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Doncs en un dia amb tanta informació rellevant sobre França, i amb aquesta en concret, ens sembla més pertinent que mai parlar amb Samin Nahir, que és politòleg, especialista en geopolítica i migracions. Samin Nahir, buenas noches, bona nit.
Buena nit, amigos.
Estás a punto de publicar un libro, llega a nuestras librerías el 22 de enero, Europa encadenada, el neoliberalismo contra la Unión. ¿Los males que está sufriendo la Unión Europea se deben al neoliberalismo?
Fundamentalmente creo que hay una correlación prácticamente directa entre el neoliberalismo, es decir, las políticas económicas puestas en marcha en la Unión Europea a partir de los años 80, de finales de los años 80, y hoy en día. No es por casualidad si asistimos a un desarrollo paralelo de una parte de este neoliberalismo y de otra parte de su consecuencia social, que es el populismo, el neopopulismo y, de cierta manera, el neofascismo europeo. Uh-huh. Hay una correlación directa, no solamente indirecta, ¿no?
Claro. Tú trazas esta línea directa, neoliberalismo, neopopulismo y neofascismo.
Fascismo.
Indicabas ahora, en un día que hablamos también de la muerte de Jean-Marie Le Pen. Sí. Tú cuentas en el libro cómo los socialistas franceses, bajo mandatos de François Mitterrand, estamos hablando del 80 hasta el 95, abrieron las puertas a esa vía neoliberal, aliándose con los conservadores europeos. ¿Esa puerta es la que aprovecha Le Pen?
Jean-Marie Le Pen ha aprovechado sobre todo, digamos, de la crisis de la izquierda a comienzo de los años 80. Yo asistí, lo digo sin pretensión, por supuesto, asistí directamente, en primer puesto para decirlo así, a la manera con la que este neofascismo se ha desarrollado a partir de la renuncia de parte de la izquierda, que apoyábamos en aquella época, de Mitterrand, digamos, a las políticas sociales, a las políticas públicas y de la apertura de la vía hacia el neoliberalismo, que se ha manifestado esencialmente en la estructuración del mercado único, el acta única de 1986, y sobre todo en la política del Banco Central. Y Le Pen ganó las elecciones de 1983, las elecciones municipales, precisamente basándose sobre el hecho de que los socialistas estaban renunciando a su dimensión social, que era evidentemente una paradoja. Ahora, Le Pen es otra cosa, no solamente la demagogia social, sino también Le Pen es un viejo político francés que ha empezado la política en los años 50, ha sido diputado en los años 50 de la Asamblea Nacional, era un dirigente de los ultras de la Argelia francesa y luchaba contra la independencia de Argelia en nombre de una concepción muy particular, digamos, de Francia, y es el político, y eso es importante porque todos los hemos subestimado, uh-huh. Es el político que ha entendido mejor que todos que esa política neoliberal, que esa política antisocial que se iba a desarrollar, iba también a plantear problemas de identidad enormes. Ha entendido mejor que todos la cuestión identitaria y ha centrado su estrategia esencialmente en torno de la cuestión, digamos, identitaria, basado sobre, digamos, la retórica de la lucha en contra de los extranjeros, de los inmigrantes que amenazaban, según él, la identidad francesa. Él fue el primero en decir hay que reservar los empleos a los franceses, etcétera. Es decir, que es un hombre que ha entendido perfectamente el fondo del proceso histórico que iba a desarrollarse no solamente en Francia, sino en Europa. Debo también recalcar una cosa muy importante. Es él que ha abierto el camino a la extrema derecha en toda Europa en los años 80. Es a partir de él que el movimiento social italiano se ha desarrollado y ha podido, digamos, hablar de temas que eran tabú porque el país había vivido el fascismo bajo Mussolini. Con lo cual, es un hombre que ha tenido una importancia histórica que no hay que subestimar. Su hija se inscribe evidentemente en sus líneas, pero su hija ha pulido para decirlo así, digamos, su discurso. Uh-huh. Ha puesto en segundo plano, sino en tercer plano, el racismo, la xenofobia, y ahora se ha vuelto, a través de una utilización demagógica de lo social, el principal partido popular en Francia. Es el primer partido popular con 11 millones de electores, lo que nunca se había visto, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40-30, donde había un movimiento de extrema derecha importante en Francia. Es decir, que es verdaderamente un gran éxito
político subestimado por la izquierda y por la derecha también. Y ahora la consecuencia es que la derecha evidentemente está robando temas a la extrema derecha y la izquierda, desgraciadamente, en vez de hacer un frente muy duro contra ellos, está cada vez más tomando en cuenta esta situación y buscando alianza con sectores de la derecha en toda Europa y no solamente en Francia.
Usted lo decía ahora, su hija Marine Le Pen ganaría, o eso dicen las encuestas, ganaría hoy unas elecciones si tuvieran lugar en Francia. Y lo comentamos hoy, que Francia también reivindica de alguna manera la libertad de expresión 10 años justos después del ataque al semanario Charlie Hebdo. No sé si ha podido ver el número especial del semanario hoy, que lleva en la portada la palabra indestructible.
No lo he visto.
¿Cómo cree que está ese debate entre la libertad de expresión, el laicismo y también este islamismo más radical?
Yo creo que usted ha reaccionado, creo que tienes toda la razón. Digamos, lo que ha pasado en cuanto a estos debates de identidad y lo que ha pasado con Charlie Hebdo y con el auge, digamos, de la extrema derecha en Francia. Efectivamente, se trata del mismo problema, es decir, de un problema de identidad. ¿Cuál es la cuestión que ha planteado Charlie Hebdo? Charlie Hebdo ha planteado la cuestión siguiente a Francia. Somos una sociedad laica, hay en este país una parte que es religiosa, que es musulmana, tenemos el derecho de poder decir lo que queremos sobre la religión, porque históricamente Francia ha sido el país que desde comienzo del siglo XX se ha separado radicalmente de la religión, radicalmente de la iglesia. Yo me crié en el este de Francia, nunca desde la escuela primaria hasta el bachillerato, nunca vi una cruz en una escuela. Es decir, que el país está organizado en torno de una concepción laica muy fuerte y sigue siendo, digamos, un país estructuralmente laico. Y el hecho de que de Charlie Hebdo han planteado esta cuestión, evidentemente topó directamente con las migraciones, digamos, sobre todo partes, digamos, islámicas de las migraciones, que la gente no tenía la cultura laica, no tenía la cultura de la secularidad, y pensaban que al criticar, al separar su religión, es decir, su espiritualidad, con la temporalidad de la vida diaria, se trataba de un ataque en contra de ellos, cuando en realidad nunca ha sido un ataque, ha sido únicamente una reafirmación de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, de la libertad de creencia. Es el fundamento de la laicidad. Y a partir de ahí se ha desarrollado una movilización utilizada políticamente por grupos de extrema derecha y de extrema, digamos, grupos integristas, que han transformado esta problemática muy compleja en tema de batalla política. Y estamos y hemos experimentado lo de los atentados hace unos 10 años, que han sido dramáticos, atentados que han marcado profundamente la identidad actual de Francia. Fue un trauma cultural, un trauma psicológico, un trauma político, del que todavía Francia no ha verdaderamente salido, y por eso hay como un conflicto latente en cuanto a la manera de gestionar no solamente el Islam, pero sobre todo la religión, la relación con los que rechazan la laicidad. Es una especificidad de Francia que no existe en otros países, pero que es muy importante para entender lo que está pasando.
Y para terminar, la última pregunta que le hago, y volviendo a su libro Europa Encadenada, en él se desprende también amor hacia esta idea de la Unión Europea, pese que no es la mejor forma, no la está consiguiendo. Usted pone en un lado el modelo que puede representar China o Estados Unidos, luego tenemos esta otra vía de la Unión Europea. ¿Qué debería pasar para que el modelo europeo realmente de la Unión Europea fuera más exitoso y más social también, como usted intenta reivindicar en el libro?
Claro, lo pedimos todos y queremos una Europa, digamos, que sea verdaderamente a la altura de su proyecto de civilización. Hoy en día se dedica esencialmente a desarrollar el comercio, a desarrollar la privatización de los servicios públicos, a desarrollar el mundo del business, y que no tiene verdaderamente una proyección. Que no tiene verdaderamente una proyección en el mundo. Con lo cual, me parece que no hay otra solución que reconstruir absolutamente todo. Es decir, volver a replantear el problema de los textos fundadores, introducir en los textos fundadores objetivos de desarrollo público, objetivos de desarrollo social, y hacer de la Europa política y la Europa de los ciudadanos un objetivo fundamental de la construcción europea. Eso significa que tenemos a plantear una cuestión esencial frente a las instituciones que ahora dominan la Unión Europea, es decir, frente a la Comisión de Bruselas y al Banco Central. ¿Cómo controlar estas instituciones? Porque nadie, absolutamente nadie, controla las decisiones de estas instituciones. No hay una institución política, y el Parlamento Europeo no tiene poder para hacerlo, que pueda controlar las decisiones de esas dos instancias que trabajan directamente con vínculos profundos con el mundo del business y el mundo, digamos, de las grandes multinacionales. Necesitamos crear un sistema mucho más democrático, otorgar mucho más poderes al Parlamento Europeo para que los ciudadanos puedan verdaderamente pronunciarse sobre su destino.
Sami Nahir, ha sido un placer escucharle en una noche tan importante y con tantas noticias en Francia. Un abrazo y mucha suerte.
Un abrazo, amigos. Gracias.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies.
Set minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Falten menys de dues setmanes perquè Donald Trump assumeixi novament la presidència dels Estats Units, però les seves amenaces sacsegen el món. Avui ha fet una extensa roda de premsa des de la seva residència a Florida, on ha parlat una mica de tot: de la necessitat que hi hagi un acord entre Israel i Hamas, de la conveniència que el Canadà esdevingui un nou estat dels Estats Units i fins i tot de la possibilitat d'utilitzar la força per controlar el canal de Panamà o per comprar Groenlàndia, territori autònom de Dinamarca. Tot això ens porta cap a Washington en directe. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Això de Groenlàndia, Francesc, Trump ho diu el dia que el seu fill, precisament, Donald Trump Jr., ha visitat l'illa situada entre l'oceà Àrtic i l'Atlàntic.
Sí, i els mitjans nord-americans ho veuen com la confirmació de la retòrica expansionista que Trump alimenta cada vegada que parla. Avui, mentre el seu fill aterrava a Groenlàndia en una visita que sembla més una amenaça que una altra cosa, el pare, futur president, ha anat un pas més enllà. Un pas de gegant. Assegura de nou que recuperar el control del canal de Panamà i de Groenlàndia és una qüestió de seguretat nacional, però un periodista li ha preguntat si per aconseguir aquest control descartava l'ús de la força militar.
No ho puc descartar en el cas de Panamà i Groenlàndia, no ho puc descartar en cap dels dos casos.
No ha descartat l'ús de la força. Trump ha afegit que no té clar fins a quin punt, per exemple, Dinamarca té cap sobirania sobre Groenlàndia, però que si hi té cap dret, hi hauria de renunciar. El futur president també ha tornat a parlar de la possible annexió del Canadà com a 51è estat dels Estats Units. Diu que en aquest cas no farà ús de la força militar, però sí de la coerció econòmica.
No força militar. Utilitzaríem força econòmica. Perquè el Canadà i els Estats Units junts seria una gran cosa. Eliminem la frontera artificial i mires el que hi ha i seria millor per la seguretat nacional. Bàsicament, protegirem el Canadà.
Trump s'ha referit a Trudeau, el primer ministre, com a governador. Minuts després, Trudeau ha escrit a Twitter que mai, mai, mai el Canadà formarà part dels Estats Units. Però Trump encara n'ha tingut permès. Ha fet una referència a un altre veí, a Mèxic. Diu que el país està governat pels narcos i ha presentat la seva última ocurrència. Com si fos el ratolí Mickey, avui ha sortit amb una idea nova. Diu que a partir d'ara li canviaran el nom al Golf de Mèxic i que es dirà el Golf d'Amèrica. El futur president ha parlat de molts temes, Manel. Ha fet un discurs inicial de més de mitja hora, que semblava gairebé un bufet lliure, on vas acumulant plats que no tenen gaire sentit tots junts, doncs això ha fet avui Donald Trump.
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per cert, que Francesc, evidentment això de Groenlàndia afecta a Dinamarca, i avui la seva primera ministra, Mette Frederiksen, ha assegurat que el territori autònom del Regne de Dinamarca no està en venda. Escoltem-la.
Vull deixar molt clar que, vist amb els ulls del govern danès, Groenlàndia és pel poble groenlandès. És un poble molt orgullós, amb una llengua i una cultura que li són pròpies. I com ja ha afirmat abans el president del govern de Groenlàndia, Mute Gede, Groenlàndia no està en venda.
Per tant, no està en venda, esperem que no passi a l'altra opció que ell esmentava.
Dic, si no està en venda, potser hi envia l'exèrcit.
Exacte,
és el que no
descarta. Sí. A veure com acabarà tot plegat. Una roda de premsa, com deies, llarga, en la qual Donald Trump també s'ha atribuït el canvi de política de Meta, la matriu de Facebook i Instagram, entre altres empreses, que a partir d'ara deixarà de verificar les informacions que es difonen a les seves xarxes, com a mínim les de contingut polític. Com s'entén aquest gir en el grup tecnològic de Mark Zuckerberg?
Doncs fa tota la pinta que el panorama polític que arriba als Estats Units, amb Trump de president, els republicans liderant Senat i Cambra de Representants, els gigants tecnològics en general i Meta en particular, no vol seguir el punt de mira i al revés, vol concedir-los la victòria en aquesta batalla cultural. Zuckerberg ha anunciat que Meta eliminarà verificacions i deixarà que siguin els propis usuaris els qui regulin els continguts dels missatges. Això s'implantarà a Facebook, Instagram i Threads. Zuckerberg entén que la moderació de continguts que s'havia aplicat fins ara no havia complert amb els objectius i que ha generat encara més desconfiança en els usuaris, el ser, diu, esbiaixada políticament. Diu que el nou model s'assemblarà al que ja aplica l'antic Twitter, amb les notes de comunitat, on són els propis usuaris els que afegeixen comentaris a publicacions assenyalant errors o falsedats. Segons el propietari d'aquest gegant tecnològic, les eleccions del 24 han demostrat que cal posar més pes en la llibertat d'expressió. Però no s'ha d'oblidar una altra cosa. Zuckerberg s'ha reunit diverses vegades amb el president electe Donald Trump els últims mesos, després que, anys enrere, Trump l'amenacés amb tancar-lo a la presó pel biaix de les seves plataformes. Avui Trump ha tret pit dient que creu que sí, que en efecte aquesta amenaça ha tingut com a resultat aquesta eliminació de la verificació. Només es farà verificació en continguts relatius a terrorisme, explotació infantil i drogues.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per ser en directe al Catalunya Nit. Anirem connectant segur al llarg d'aquesta setmana.
Això té... No tinguis cap dubte.
Això té pinta que serà frenètic. En fi, una Vinga. Abraçada forta.
Bona nit.
Acomiadem el Francesc Garriga, però saludem a la Selva Orejón, que és consultora en ciberseguretat i identitat digital i consellera delegada de l'empresa On Branding. Bona nit, Selva.
Què tal? Molt bona nit, com sou?
Doncs aquí estem de nou contents d'escoltar-te perquè volem entendre millor això que explicàvem ara que afecta Facebook, Instagram o Threads. Què vol dir això que no es verificaran els continguts? Com funciona? Com funcionarà?
Doncs a veure, realment ara ho començarem a veure a partir de molt poquet. Jo crec que principalment el que s'ha d'entendre és que ja hi ha unes altres plataformes que ho han fet, com ara, per exemple, podria ser la plataforma X, o com, per exemple, ho està fent d'una manera una miqueta més light, TikTok. El que ha fet principalment és donar de baixa la verificació d'aquelles publicacions que jo crec que ens obren la barrera a pensar que si estem anant cap a llibertat d'expressió o més aviat cap a la porta, cap a la desinformació. Jo tinc la meva pròpia opinió, però potser una miqueta l'interessant seria veure per què ho han fet i per què ho estan fent ara.
Clar, ara deies això, entre llibertat d'expressió. Ells parlen que la llibertat d'expressió és sagrada i que està per damunt de la censura, perquè consideren que determinats filtres que es posin o volen fer-nos creure que és censura, però tu parlaves ara també de la desinformació i deixar la moderació als usuaris. Això vol dir que jo publico una informació i el que diguin els usuaris sota de la meva informació pot tenir més pes que el que jo digui, o com hem d'entendre aquesta moderació deixada a criteri dels usuaris?
Clar, al final jo crec que el més important és entendre quan està passant això, perquè realment la finalitat que jo li veig és poder mantenir l'engagement amb els usuaris falsos que ja hi havia a la pròpia vista dels diferents usuaris de la pròpia xarxa social, i que la caiguda d'usuaris reals que està havent-hi és molt alta. Recordem que doncs, X, des que ho va començar a posar en pràctica, ha tornat un altre cop a revifar una xarxa que estava començant a anar una miqueta de baixada. Aleshores, per mi el més important és que això no estarà beneficiant els usuaris. Per exemple, no? Coses que nosaltres portem en el dia a dia i que ho hem començat a veure, és que quan hi ha una campanya de desprestigi o quan hi ha una situació d'assetjament, és molt complicat el poder aconseguir que s'eliminin aquestes informacions. Doncs si a sobre ara aquella verificació que diguem que mínima es podia fer la donen de baixa, doncs això començarà a ser molt més al Far West del que hem vist fins ara. I també que prescindeixin d'unes en benefici d'unes altres, doncs clarament hi haurà moltes opcions de desinformació més de les que teníem fins ara, segur.
Clar, recordem que de moment és un anunci que afecta als Estats Units, però no sé si hem de preveure que això, aquestes mateixes empreses que funcionen a tot el món, o a bona part del món, si ho aniran replicant també a llocs com la Unió Europea i altres països.
Clar, i també, per exemple, jo crec que hi ha una cosa que també s'haurà de tenir en compte, és que Meta ha perdut molta força amb Facebook. Threads, que és com la volien que fos la competència directa de X, no ha funcionat. Instagram està tenint o ha tingut moltes restriccions i moltes crítiques. De fet, es van fer diversos programes de salvados en contra de la moderació de contingut humà. I hi ha una cosa que també s'hauria de remarcar, i és que, des del meu punt de vista, a veure, amb la quantitat de moderadors humans que hi ha, que costen molts diners i hi ha moltes empreses al darrere, hi ha molts temes també d'atenció psicològica, que això també es va veure en un dels programes de televisió on es feia un anàlisi de les persones que hi havia al darrere. Si, per exemple, no, el contingut s'està replicant en bots, amb els bots, que són els propis usuaris, les notes de comunitat no es podran replicar a la mateixa vegada. Per tant, clarament no serà tan fàcil com ells ho estan pintant, perquè crec que mentre no hi hagi interès en acabar amb els vots, la resta seran focs d'artifici.
Per tant, aquí hi ha moltes coses en joc. D'entrada, Mark Zuckerberg i en Meta, que no es vol quedar endarrere respecte del que ja està fent X, i que hi pot haver, segons ens expliques, també una campanya per no perdre usuaris i que aquests que tenen una identitat falsa puguin seguir actius a la xarxa. Selva Orejón, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat també. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada gran.
Doncs aquí a Europa, precisament, cada vegada hi ha més governs que alcen la veu contra les ingerències, precisament d'Elon Musk, el magnat assessor de Donald Trump en la política interna dels seus països. Fa dies va ser el canceller alemany Olaf Scholz qui va rebutjar les crítiques directes de Musk, propietari de la xarxa X. Ahir el president francès Emmanuel Macron, que el que alertava contra una nova internacional reaccionària, va dir capitanejada per Musk. Avui els governs espanyols i el polonès també hi han dit la seva. Ignasi Abad.
Sí, és que Elon Musk va comentar fa molt poc en un missatge a X unes estadístiques sobre l'origen estranger de condemnats per violacions a Catalunya, precisament, i el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, aquesta tarda ha dit que no es pot permetre que s'utilitzi el nom de Catalunya per fomentar el discurs de l'odi, ni tampoc que les democràcies caiguin a mans de milionaris tecnològics aliats amb l'extrema dreta, amb una claríssima i evident referència al mateix Elon Musk. I des del govern espanyol, la ministra portaveu Pilar Alegria també demana que les plataformes tecnològiques com la xarxa X no s'utilitzin de forma esbiaixada.
Sobre todo defendemos que esas plataformas digitales actúen con absoluta neutralidad y sobre todo sin ningún tipo, si me permiten, de injerencia. Creo que la neutralidad, por tanto, tiene que premiar.
Però aquestes veus no solament s'alcen des de Madrid, des de Barcelona, també des de Polònia, on hi haurà eleccions presidencials el mes de maig. Avui és el ministre d'Exteriors d'aquest país que s'ha mostrat preocupat per una possible interferència estrangera als comicis, després justament que Elon Musk hagi comentat o hagi criticat molt obertament el mateix canceller Scholz d'Alemanya, socialdemòcrata, per l'atemptat de Magdeburg, va demanar de fet la seva dimissió. El Regne Unit, també Elon Musk ha carregat repetidament contra el govern laborista de Keir Starmer i últimament ha denunciat de fet la seva gestió sobre casos d'explotació de menors al nord d'Anglaterra quan Starmer, abans de ser primer ministre britànic, va ser fiscal general.
Moltes gràcies, Ignasi. Doncs un altre punt del món on l'extrema dreta és protagonista és Àustria. Allà el líder del Partit de la Llibertat, l'FPO, guanyador de les eleccions del setembre passat, ha convidat el Partit Popular a negociar una coalició de govern. Els conservadors ja van intentar un tripartit amb socialdemòcrates i liberals i no se'n van sortir. Ara és l'ultradreta qui porta la iniciativa a Berlín. Oriol Serra.
El Partit de la Llibertat d'Àustria, l'FPO, un dels partits parlamentaris més xenòfobs d'Europa, ha fet un pas endavant de cara a la formació d'un govern de coalició al costat del Partit Conservador, fins ara al poder. El líder del partit d'extrema dreta, Herbert Kickl, considera que la República Alpina ha perdut 3 mesos per culpa de les negociacions fracassades entre socialdemòcrates, conservadors i neoliberals, i que cal reconstruir el país urgentment.
Després de la decadència dels darrers anys, cal una reconstrucció. La paraula és precisa, una reconstrucció amb l'esperit d'un nou optimisme.
En el supòsit que les negociacions entre el Partit de la Llibertat i el Partit Conservador prosperessin, Àustria tindria el primer canceller d'extrema dreta de la seva història. L'FPO fins ara sempre havia participat en coalicions de govern com a soci menor.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen 7 minuts de 11:15 de la nit. El govern engega l'any amb el compromís de donar un impuls al compliment dels acords d'investidura amb Esquerra Republicana i vol començar amb avenços tangibles en el traspàs de Rodalies. Martí Ferrero, bona nit.
Bona nit.
L'executiu de Salvador Illa intenta atraure els republicans per poder pactar els pressupostos pel 2025.
Sí, el govern ha tornat del parèntesi de Nadal amb missatges clars adreçats a Esquerra per restablir les condicions de confiança que planin l'acord pressupostari. Aquest gener hauria de ser el mes de les primeres concrecions del traspàs de Rodalies, amb la Generalitat assumint la gestió de la RU de Renfe i amb l'empresa mixta que gestionarà el nou model, a punt. Sílvia Paner, que és la portaveu de l'executiu.
Que el mes de gener serà el mes de les Rodalies en el sentit de presentar quin ha de ser aquest model de gestió i els passos que seguirem pel traspàs, tal i com s'havia acordat amb Esquerra Republicana.
Un altre gest. Illa, al costat de la patronal i els sindicats, ha recordat a Esquerra que aquest gener també arribarà la condonació per part de l'Estat del 20%, més de 15.000 milions d'euros, del deute de la Generalitat amb el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
I Esquerra, Martí, que ja ha respost a aquest festeig per part del govern.
Els republicans, amb direcció renovada i sota l'autoritat novament d'Oriol Junqueras, han replicat amb un discurs de màxima exigència. Sense progressos clars en Rodalies i finançament singular per Catalunya, no hi haurà acord de pressupostos. Elisenda Alemany és la nova secretària general dels republicans.
Fins que no hi hagi això com una realitat, no existirà, evidentment, un plantejament més enllà del que hem anat tenint, que és el del distanciament.
Amb tot plegat, el govern vol rellançar les negociacions dels comptes d'aquest any amb una nova ronda de converses.
Fins i tot vol atraure Junts a la mesa de reunions, malgrat que els de Carles Puigdemont ja van donar per enterrades les negociacions. Si més no, la consellera d'Economia voldria tenir Junts al costat del finançament singular per Catalunya pactat amb Esquerra. Són declaracions d'Alicia Romero als matins de TV3.
Seria bo, evidentment, que això pogués ser un acord de país. No crec que, en fi, que es donen totes les circumstàncies perquè això sigui així. No crec que no entendria ningú que Junts estigués negociant amb el govern d'Espanya el finançament i no ho fes amb el govern de Catalunya.
Mentrestant, els comuns recorden que són necessaris necessaris per aprovar uns nous comptes i exigeixen l'aprovació immediata del règim sancionador de la llei d'habitatge per evitar que les negociacions quedin congelades.
Gràcies, Martí. La política espanyola que passa pels canvis en els lideratges del PSOE que ha forçat Pedro Sánchez per intentar reflotar el partit de cara a les cites electorals. La vicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, serà la nova líder del PSOE andalús, i amb ella ja seran quatre ministres els que aniran de candidats a les comunitats per intentar disputar el lideratge del Partit Popular. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Bona nit. Pedro Sánchez ja havia avisat que volia fer net.
Tenemos una sola prioridad, volver a ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales en 2020.
I avui s'han consumat els canvis. Han renunciat els fins ara líders del PSOE a Castella, Lleó i Andalusia.
Hoy doy un paso al lado para sumar.
Es lo mejor para que este partido se renueve, para que ganemos las próximas elecciones autonómicas.
I ara Sánchez tindrà dirigents afins a totes les comunitats. El nom més destacat, el de María Jesús Montero, la vicepresidenta espanyola, que demà oficialitzarà la seva candidatura per liderar el PSOE andalús, un territori sota control del PP i clau per guanyar les generals. Montero continuarà com a ministra, negociarà el finançament singular amb Esquerra o els pressupostos amb Junts, mentre fa campanya a Andalusia amb eleccions l'any que ve. La Moncloa ho veu compatible.
Y además es que hay una larga hemeroteca de dirigentes, incluso de otros partidos políticos, que eran presidentes autonómicos y además secretarios generales.
Però pel PP és un escàndol.
Sí, es demencial que aprovechen su condición de ministros para hacer campaña en sus comunidades autónomas.
I és que en Montero ja són quatre els ministres en actiu que fan el salt a les comunitats, Andalusia, l'Aragó, Madrid i el País Valencià, en una operació que recorda la de Salvador Illa. Ell, però, ho tenia tot de cara. Els altres tenen un repte majúscul per reflotar un PSOE que està enfonsat a la majoria de comunitats.
Gràcies, Paula. Falten 4 minuts per 3 quarts d'11 de la nit. Fem una pausa breu per la publicitat i quan tornem parlem dels casos de grip a Catalunya que van a l'alça.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, el català més influent en la diplomàcia internacional.
Porque condenar una tragedia no nos debería impedir condenar otra.
10 anys després de la seva última entrevista a Catalunya Ràdio, després d'haver deixat el càrrec d'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell trenca el silenci.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè el sol.
Quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
La nit dels ignorants 3.0.
La nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Pràcticament 3:15 de la nit. En només una setmana els casos de grip han crescut molt a Catalunya. Ara hi ha 294 casos per cada 100.000 habitants. Fa 7 dies eren 203. El nivell de transmissió actual ja es considera moderat, tot i que són xifres habituals per l'època i es preveu que les infeccions continuen pujant durant els pròxims dies. Fins quan es preveu que continuï augmentant la grip, Anna Alfonso?
Bona nit, Manel. Doncs Salut espera que el pic de casos arribi d'aquí a un parell de setmanes i que llavors encara hi hagi dues setmanes més de baixada. Per això, les persones vulnerables encara són a temps de vacunar-se. N'ha parlat en una entrevista a Catalunya Informació el subdirector general de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz.
Depenent dels grups d'edat, estem parlant d'una de cada dos de cada tres persones que s'han vacunat de la grip, la qual està bastant bé, però evidentment ens agradaria que poguessin ser més. La transmissió ara pujarà, arribarà al pic i després baixarà, per tant, podem parlar encara de 4 setmanes i és un molt bon moment ara, si no s'ha fet anteriorment, per que les persones, no, que puguin tenir més conseqüències greus vacunen.
Salut recomana fer servir mascareta si s'està en contacte amb persones vulnerables i es tenen símptomes de grip, però descarta del tot que la mesura es faci obligatòria en altres espais com el transport públic.
Recordem, Anna, quins són els col·lectius més afectats per la grip.
Els casos d'aquesta última setmana ja són sobretot de persones de menys de 60 anys i d'infants. On es nota més la pressió assistencial és als centres d'atenció primària i no tant als hospitals. El metge de família, Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a aquesta emissora que els quadres clínics són els habituals.
Febre alta, malestar general i dolor doncs, a tot el cos, allò que el pacient que et diu que té una grip, no? Que és el quadre clàssic de grip, que és el que estem veient ara. Ja estem veient desplaçament de refredat, per tant, avui, a la consulta d'avui, estem veient més persones que venen amb quadre compatible amb grip i no tant amb refredat.
Pel que fa a la bronquiolitis en infants, el pic ja s'ha superat i la xifra de casos es manté estable. És el segon any que s'immunitza els nadons de fins a 6 mesos i, segons Salut, l'impacte del virus és molt menor que en temporades anteriors.
Aquests últims dies hem parlat força dels talls que han patit alguns pobles de muntanya, talls de telefonia, que quan passen és evident que la informació és molt necessària per poder donar resposta als usuaris. I els ciutadans acostumen a trucar a la porta directament dels seus alcaldes per saber què passa i aquests no tenen respostes. Avui el govern, les entitats municipalistes i les operadores de telefonia s'han posat d'acord per crear una comissió tècnica que busqui solucions urgents i efectives a aquesta situació. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
La reunió s'ha fet al Palau de la Generalitat i sembla que tothom n'ha sortit content.
Doncs sí, mira, les entitats s'han mostrat satisfetes perquè diuen que se senten escoltades, valoren molt positivament aquesta comissió tècnica que es constituirà aquest primer trimestre de l'any. Aquest, de fet, ha estat l'acord principal de la reunió. Segons Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i vicepresident de la Federació de Municipis, ha d'ajudar a millorar els canals de comunicació.
Ens hem de resetejar i hem de fer un espai de trobada de treball per tornar a redissenyar aquests protocols de relació, de comunicació, per com podem donar resposta ràpida i eficient, perquè, si més no, per informació, perquè això, diguem-ne, el ciutadà estigui informat i pugui vehicular la seva activitat econòmica i personal i relacional d'una manera també doncs, amb millor gestió.
Per part del govern, el secretari de Telecomunicacions, Albert Tor, també s'ha mostrat satisfet perquè ha arrencat el compromís de les operadores que els mantindran informats quan hi hagi una incidència.
Que això no sempre passa i és molt important que ho posem sobre la taula, que realment quan hi ha incidències crítiques que tenen una afectació en els serveis públics, que tenen una afectació i un impacte econòmic, territorial, social, doncs realment l'administració també conegui de manera proactiva per poder acompanyar i poder reaccionar en aquest sentit.
Gràcies, Carme. I al capdavant de Renfe, canvis. Raúl Blanco deixa la companyia només 2 anys després d'accedir a la presidència. Rafel de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quins han estat els motius?
Doncs mira, n'ha parlat fa molt pocs minuts el mateix ministre Òscar Puente en una entrevista que li estan fent al canal 24 Hores de Televisió Espanyola i diu que són motius personals i que és una decisió presa de mutu acord amb el Ministeri de Transport. Tot i això, ha estat una sorpresa que ha agafat doncs, a tothom una mica fora de joc. Raúl Blanco va substituir com a president de Renfe un altre català, també vinculat al PSC, Isaías Taboas, que va ser cessat juntament amb la secretària d'Estat de Transport pel cas, ho recordaràs, d'aquells trens que no passaven pels túnels. Tot i que el va nomenar l'anterior ministre, Raquel Sánchez, Puente l'ha mantingut com a màxim responsable de l'empresa. Han estat 2 anys marcats pel gran nombre d'incidències tant als trens convencionals com els d'alta velocitat. L'última, recordem-ho, ha estat la que va deixar aturats tots els trens d'Algo Abril el dia de Cap d'Any.
Clar, perquè al final d'una etapa tothom espera poder dir hem millorat això i allò, hem aconseguit aquesta cosa o aquesta altra, i no es pot dir, en aquest cas, que hagi estat una etapa de gran millora del servei. Eh?
Del servei no, almenys aquesta és la percepció, tot i que el ministre també ha avançat en aquesta entrevista, en la qual ens fèiem referència, que l'últim trimestre ha millorat molt les incidències a Rodalies, que això ho explicaran de pie d'aquí a pocs dies i ho recollirem, però en tot cas la sensació generalitzada és que no. I sí que ha millorat una cosa, els comptes de la companyia. La comptabilitat és molt més clara i tot i que encara es manté en pèrdua, Renfe doncs estava en 200 milions i ha acabat aquest exercici amb tot just uns 20 milions de pèrdues. També hi ha hagut d'afrontar Raúl Blanco una forta competència durant el seu mandat amb un conflicte amb França per les traves de les autoritats franceses perquè els trens de Renfe arriben a París, i en un àmbit més polític, recordem-ho, ha estat el que ha iniciat les converses pel traspàs de Rodalies de Catalunya.
Quan algú marxa, normalment algú entra, sabem qui és el substitut?
De moment, Blanco es mantindrà al càrrec fins al dia 14 i el ministre proposarà que el govern nomeni nou president de Renfe una persona de la seva confiança personal, l'actual secretari general de Mobilitat, Álvaro Fernández Heredia, amb qui ja va coincidir a la seva etapa com a alcalde de Valladolid.
Molt bé, gràcies, Rafel.
Bona nit.
I a 4 dies de la presa de possessió del president de Venezuela, l'oposició es prepara per mobilitzar-se en favor d'Edmundo González Urrutia amb l'objectiu de rellançar les protestes contra la reelecció del president sortint Nicolás Maduro. La líder opositora, Marina Corina Machado, ha anunciat que sortirà de la clandestinitat i participarà a la manifestació convocada contra Maduro la vigília de la presa de possessió. Enmig d'aquesta situació, González Urrutia ha denunciat el segrest del seu gendre quan portava els fills a l'escola i ha suspès el que quedava de la seva gira pels Estats Units, on s'havia traslladat per aconseguir suports polítics. Buenos Aires, Joan Biosca.
Hola, bona nit. La líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu que deixarà la clandestinitat per liderar dijous una gran marxa a Caracas i també a altres principals ciutats del món per dir prou al chavisme, que ja s'ha acabat i que qui ha de ser el president de Venezuela el dia 10 de gener en el relleu presidencial és Edmundo González Urrutia. Demana a Maria Corina Machado als militars i policies veneçolans que es posin del bàndol correcte de la història i de la democràcia, que passin, assegura, de ser part de la dictadura a herois.
Están los hijos, sus parejas, sus padres, sus hermanos, invitándolos a ser parte de esto. Y cada quien tomando una decisión. Si quieres ser un tirano que reprime o un héroe que defiende a su pueblo. Esa es la decisión.
Des del govern de Venezuela, el seu ministre de l'Interior, Diosdado Cabello, ha deixat clar als expresidents que han dit que es plantaran a Caracas al costat del líder antichavista autoproclamat president electe de Venezuela, Edmundo González Urrutia, el 10 de gener, per ser ell declarat cap d'estat, que seran expulsats del país.
Él dice que viene con unos expresidentes. Vengan, señores expresidentes, que los estamos esperando. Para todos hay espacio. Todos tienen su espacio listo, preparados para recibirlo.
D'altra banda, l'autoproclamat president de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha denunciat que la policia veneçolana ha segrestat el seu gendre quan portava els seus nets a l'escola.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Sis minuts per arribar a les 11, la NASA rebaixa el seu pla per portar mostres científiques de Mart cap a la Terra i obre la porta a utilitzar els coets d'Elon Musk. Ara la missió per portar aquests materials està encallada perquè el pressupost s'ha disparat fins als 11.000 milions i s'ha fixat per al 2040, mentre que la Xina ha anunciat que ho farà força abans, el 2031. Cèlia Forment.
Des del 2021, el robot Perseverance de la NASA recopila materials a Mart que, si aconsegueixen analitzar, ajudaria a saber si hi ha hagut vida anterior i a preparar l'arribada de futurs exploradors humans. Però l'Agència Espacial Nord-Americana se'ls ha complicat més de l'esperat transportar-les cap a la Terra. Ara, l'administrador de la NASA, Bill Nelson, planteja dues alternatives.
Option number one is to use the sky crane. The second architecture or option two is of going into commercial capabilities with existing either of these two options are creating a much more simplified, faster and less expensive version than the original plan.
Un nou enfocament que, si s'executa, avançaria l'arribada d'aquestes mostres científiques de Mart a la Terra entre el 2035 i el 2039.
Doncs fa 55 minuts que expliquem històries i sempre ens passa que no ens hi caben totes i ens agrada fer-ho evident. Per exemple, avui, Natàlia, Ramon, quina notícia no hem explicat?
Doncs avui, Manel, primer et faig una pregunta. Per Cap d'Any va seguir la tradició de menjar 12 grans de raïm fent-ho coincidir amb els tocs de campana d'algun rellotge?
Sí.
Molt bé. T'ho preguntava perquè el so de les campanes és un element molt important a la nostra cultura.
Sí.
És tot un llenguatge que serveix per comunicar bona i també males notícies, i que acompanya moltes celebracions del calendari, com aquesta de Cap d'Any que dèiem.
Exacte.
I que no és bonic sentir una campana? És un so preciós,
a mi m'agrada,
eh?
Sí.
Tan maco que l'any 22 va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Però avui no et parlo de tot això per aquesta raó, sinó pel que va passar dissabte a la nit a l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció del Carràs. Resulta que les seves campanes, podríem dir, van embogir.
Ah, sí? Van agafar la seva via pròpia?
Van anar soles, t'ho explico. A les 10 de la nit van tocar com és habitual en aquest poble del Baix Segre. El problema és que les campanes van començar a tocar, però no es van aturar.
Una rave de campanes.
I van estar 45 minuts, 3 quarts d'hora. T'ho pots imaginar?
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Per si et falta imaginació, mira, mira. La notícia l'hem llegit al diari El Segre, on diuen que tot plegat es va deure a un error del sistema que activa les campanes. Va aconseguir aturar-les al cap de 45 minuts i ara estan arreglant el mecanisme per poder-les tornar a posar en funcionament amb una cadència normal.
Exacte.
És a dir, les hores, els quarts, els dos quarts i prou.
Si algun intentava saber quina hora és, no sé què es va pensar. Està bé, rave de campanades, clar que sí. Moltes gràcies, Natàlia.
Fins
I ara. La cançó del temps.
It's a long old road home.
En aquestes notes, en aquestes lletres, hi ha d'haver alguna pista de cara al temps de demà que de moment no he trobat. Però aquí tenim a la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
A veure, explica'ns això.
Doncs mira, és una cançó del Charlie Band que es diu Southwest Wind, és a dir, vent de sud-oest. I això és una mica el que tindrem demà. I aquest vent de sud-oest sí que bufarà amb una mica més intensitat a la costa i cap a les comarques del nord-est, però sobretot el que farà és que pugi la temperatura. Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes i demà es notarà a primera hora i sobretot es farà més evident al migdia. Pujaran entre 2 i 3 graus de tot arreu i cap a les comarques de Girona s'enfilaran més. Per tant, demà, al migdia, les màximes poden situar-se en aquest sector de les comarques gironines cap als 20 graus o puntualment per sobre, i també ho poden fer en alguns trams de la costa. Per tant, demà al migdia notarem aquest augment de la temperatura. Demà també tindrem una nova novetat, un petitíssim canvi de temps que arribaria, un petit front molt desgastat, però sí que pot deixar a la tarda alguna gota cap al vessant sud del Pirineu. Per tant, una mica de canvi, tot i que aquesta setmana serà força estable, però sí que demà notarem aquest augment de la temperatura.
Molt bé, i això provocat per un vent que ens ve del sud...
Sud-oest, un vent de Garbí.
Molt bé.
Això mateix.
Veus, ja he pres aquesta cosa avui. Sempre s'aprèn alguna cosa. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.